La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sabeu d'on va sortir la idea dels carros del supermercat? Aquesta genial idea va sorgir de la ment de Sylvan N. Goodman el 1936, que era el propietari d'una cadena d'ultramarins estàndard Piggy Wiggly a Oklahoma, als Estats Units. Aquest home se'n va adonar que els clients anaven a les caixes amb les bosses de paper a mig omplir perquè aquestes, si les emplenaves, es trencaven i no deixaven passejar amb tranquil·litat pel mig del supermercat. Així que va inventar un carret que consistia en una cadira plegable a la qual va afegir rodes i una cistella i en va col·locar uns quants al seu supermercat. Al principi no va tenir massa èxit, però va tenir una idea brillant. Al cap de setmana següent va contractar a 3 dones, una de 20 anys, una de més de 30 i l'última de més de 40 i 2 homes de 30 i 40 anys respectivament. La seva feina era recórrer l'establiment i carregant productes al carretó. Així que els clients es van animar a fer el mateix i es va convertir en tot un èxit.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Avui, 29 d'agost, ja tenim a punt l'Imma Puigcorbé per portar-nos el seu tuit rural. Després anem cap al mercat de Sant Martí a veure què s'hi cuina. La Judit Càrtex ens porta un nou estil de cervesa i l'Anna Paré avui ens parla dels ultraprocessats. L'Òscar Gómez ens posa al restaurant 1881 de Barcelona a la Guia Virgínies. I atenció, perquè avui parlarem amb en Víctor Pardo, el temple del producte. Fins aquí en podem parlar. I acabarem, com no, a l'Alt Empordà, cap al Sallarim, a veure si trobem en Jordi Esteve que ens faci la seva poesia lliure. Comencem! El tuit de l'Imma Puigcorbé.
Entrant al supermercat per trobar l'invent adient per fer una fèrula després de la trucada d'un vaquer que diu que té un vedell amb una fractura oberta. Em sembla que tornem a aquell capítol del llibre Vaques anomenat Feadors de Miracles, il·lustrat per la Laia Valdevei.
Agafem el cistell i anem cap al mercat de Sant Martí de Barcelona a veure què s'hi cuina, que allà hi tenim l'Ester, que té una peixateria que enamora. Ester, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? Com va l'estiu per aquí al mercat de Sant Martí?
Molt bé, tranquil·la, però molt bé.
Aquí teniu un mercat petitet, no?
Sí.
Quantes parades sou?
3 o 4 del peix.
Déu-n'hi-do, bueno, Déu-n'hi-do. Escolta, i a l'estiu el peix, què, té temporades, no? Perquè no sé què és el que es gasta més ara a l'estiu.
El peix blau, sobretot a l'estiu el peix blau.
Clar, que de fet és quan és més bo, no? És quan està més ple de greix.
La temporada té més greix i està més bo.
Clar. I per Nadal què? El tema de gambes i escamarlans?
Això és tot l'any. Tot sí, l'any, no? Es ven. Sí, sí, sí.
Escolta'm, el que sí que també es ven tot l'any, tot i que no sempre és del mateix lloc, són els cefalòpodes, no? La sèpia és una cosa que agrada a la gran majoria de gent.
Sí, sí, sí. La sèpia fresca agrada molt.
Uh-huh. I tu com la cuines, la sèpia, Esther?
Mira, primerament ha de ser sèpia fresca, negra, d'aquí, del Mediterrani, i llavors és un plat molt senzill i sobretot per l'estiu és fresquet. Val?
I com el fas? Com el fas?
La faig bullida amb patates i alioli. Oh. El primer pas que s'ha de fer és tallar la sèpia, que no cal treure la pell, amb la seva mateixa pell, d'ouets. I es fica en una olla amb aigua, no amb molta aigua, la sèpia a bullir amb una ceba petiteta sencereta. Mentre la sèpia està bullint, es pelen unes patates a daus i quan les tens les incrementes a l'olla.
Molt bé.
I es deixa bullir. I quan la patata està feta, la sèpia ja està feta. Llavors, el segon pas és colar la sèpia amb la, i les patates i deixar una miqueta del brou de, d'elles mateixes. Uh-huh. I es fa un alioli suau o fort d'any, depèn la gent com li agradi, i es fa com una ensaladilla, es barreja tot amb, un, amb una mica de caldo de la sèpia.
Oh, que bo!
I es fica a la nevera si t'agrada fred o si no és natural. Jo prefereixo més natural perquè la sèpia freda hi ha gent que li pot agradar com gent que no li pot agradar. Però fas el dematí, la deixes preparadeta a fora de la nevera i està super, super bona, molt senzill de fer i molt bona.
Home, doncs m'acabes de donar una idea perquè ara recordo que al Mercat de València també hi ha un bar que fan entrepans de sèpia amb alioli. I, escolta'm, sèpia, patates i alioli, això, això fa molt d'estiu, eh?
Sí, i és un plat econòmic.
Clar.
I es pot fer durant l'any. A l'hivern es pot menjar calentet i a l'estiu fred o natural.
Aquí I l'import...
Però sobretot ha de ser sèpia fresca del Mediterrani, que no la vulguin fer amb sèpia blanca perquè no té el mateix gust.
Clar, no té substància tant, la sèpia blanca.
No té substància, no.
Aquí el que hem de fer és confiar en els peixaters i les peixateres dels mercats d'aquí a casa nostra, de Catalunya, que tenim, que sou els qui en sabeu d'això, Esther.
Sí, jo, a veure, clientela meva ho han provat i els hi agrada molt.
Doncs mira, jo crec que el que hem de fer és acabar el programa com puguem, amb aquesta gana que ens has fet venir, i venir a buscar una sèpia d'aquestes i fer-la com a mínim que sigui per avui sopar, perquè a l'hora de dinar no hi serem pas a temps avui, eh? Val més que dinem aquí al mercat.
Sí, i tant.
Esther, del Mercat de Sant Martí, moltíssimes gràcies. Passeu un bon estiu.
Gràcies.
A vosaltres.
Adéu.
Ja tenim la Judit Càrtex a punt, la Madame Càrtex, la del Consell Càrtex, Càrtex en si. Què tal, com estem?
Hola, molt bé, superbé.
Sí?
Sí, molt bé, molt bé.
Saps quina pena em fa a mi?
Què et fa pena?
Que això es va acabant.
Bueno, com l'estiu, tot va, bueno, tot va.
Haurem d'arreglar-ho d'alguna manera, això.
Ja ho arreglarem, sempre amb cervesa, no? Segur.
Exacte, cervesa amb moderació, però que sigui bona.
Sí, molt bona.
Això.
I molt bona és la cervesa que us porto avui.
Quin estil ens portes?
Avui vaig de frara.
De frara?
Una Belgian Triple.
Ui, ara ens hauria de posar música de frares, aquí, sí, en Dani Jiménez, no?
Seria més bruixa jo que frara,
Com has dit?
Belgian Triple.
Belgian Triple. I on trobem una Belgian Triple? Què és una Belgian Triple?
Una Belgian Triple, mira, us diré, és un projecte que neix a Barcelona i es muda a Banyoles.
Oh!
Perquè la Lorena i el seu company tenien la botiga Flor de Llúpol al barri de Sant Andreu, al Cor. Van marxar en pandèmia, de fet van marxar i els van tancar abans de conèixer els veïns, a Banyoles, i s'estan desenvolupant per allà. Són cervesers sense cervesera, sense obrador.
Són nòmades,
però fan una cervesa belga, triple, és a dir, 8 graus. Mm. És rossa. Està inspirada amb les abadies belgues. És complexa, amb verina, és molt neta, la seva escuma és molt cremosa, també fa barret, i aquesta espuma transporta els aromes a fruita blanca, madura, espècies, una miqueta de vainilla, inclús tofe.
Oh.
Només l'aroma. La boca sorprèn perquè la textura és sedosa, el cos és mitjà, entra dolça i evoluciona cap a un matís sec.
Hosti,
és una passada.
Però això,
és una combinació de sensacions intensíssima, però d'un equilibri que fa por de veure. De veure amb ara.
Ara, eh?
És d'inspiració divina. Flor de Llúpol Project, la cervesa es diu Piruet. S'hauria de dir amb un rever, eh? Piruet.
Piruet. Piruet.
Piruet. Escolta. Que porta a l'abadia Trevense.
Sí. I què hi menjaríem aquí? Perquè, clar, jo amb una trapensa així...
Sí,
que...
jo aquí seria atrevida, 8 graus, eh? Carn amb xili o curri,
sí.
sense por. Formatge Roquefort, fa uns dies em deies, a l'inici de l'estiu, em deies, el Roquefort, ja sortirà. Un bon blau de l'Auvèrnia.
Bé.
El blau de l'Auvèrnia, que és dels 4 DOs que hi ha a la regió. Em sembla espectacular, de veritat.
Hosti,
doncs i... jo li fotria canya en aquesta
sí,
birra.
Sí, sí. I cap a l'Empordà, cap a la Garrotxa, cap a Osona, bueno, i altres indrets de Catalunya, també fan uns blaus, uns blaus.
És veritat, jo no em sé els noms, perquè sóc molt despistada de les birres, sí que me'n recordo, els formatges, no?
Haurem de fer la ruta de,
però en el
Lactium dels
blaus. Vaig provar uns blaus de la terra, que tiraven enrere.
Hosti, tu, que bons.
No, molt bé, molt bé. Recordeu, Flor de Llúpol Project... La Pirouette.
La Pirouette.
És espectacular, de veritat. Te'n vas a Bèlgica de pet.
Ave Cartex.
Salut.
La Fonda.
I avui, la dietista i nutricionista Anna Paré ens explica què són els ultraprocessats. Anna, bon dia.
Hola, bon dia. Els ultraprocessats són tots aquells aliments que tenen una llarga llista d'ingredients en la seva composició i majoritàriament contenen sucre, sal, greixos transformats i molts additius alimentaris. Hi ha una manera de classificar els aliments en diferents grups que és la classificació NOVA, desenvolupada per la Universitat de São Paulo, que divideix els aliments en quatre categories segons el seu grau de processament. Aliments frescos, ingredients culinaris, processats i ultraprocessats. Els aliments frescos són aquells sense processar o amb poca elaboració, les fruites, verdures, carns i peixos frescos. Els ingredients culinaris són els que fem servir per cuinar, amanir o com a condiments, per exemple, els olis, les espècies i la sal. Els aliments processats són aquells que han estat modificats mínimament. Acostumen a tenir dos o tres ingredients, com el pa artesà, les conserves de peix o de verdures, per exemple, també el iogurt i el formatge. Finalment, els aliments ultraprocessats són aquells altament processats, que s'han elaborat industrialment i tenen una llarga llista d'ingredients en la seva composició, additius i altres substàncies afegides per modificar el seu gust i la seva textura. Acostumen a tenir uns envasos i uns embalatges molt atractius que criden l'atenció del consumidor. Són fàcils de menjar i moltes vegades estan en promoció, per exemple, les galetes o la brioixeria industrial, les salses preparades, els cereals d'esmorzar ensucrats, la majoria d'embotits o les pizzas industrials. S'ha vist en estudis científics que com més aliments ultraprocessats menges en el teu dia a dia, més augmenta el risc de tenir malalties cardiovasculars, malalties inflamatòries intestinals, càncer de còlon i recte, problemes de sobrepès i obesitat, i també trastorns mentals com depressió i ansietat. Així que cal menjar més aliments frescos i mínimament processats per tenir una bona salut.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I ja tornem a tenir aquí l'Òscar Gómez a punt per posar un restaurant més a la Guia Virgínies de Catalunya Ràdio. Òscar Gómez, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep.
Escolta'm, sospito que avui ens portes un restaurant d'alçada. El que no sé és si és d'alçada de la cuina o alçada del menjador.
Les dues coses. Avui us convido a visitar el 1881, que és el restaurant del Museu d'Història de Catalunya, a la plaça de Pau Vila número 3, a tocar del Port, a Barcelona, on hi ha, la veritat, com deies, una terrassa magnífica, de les més xules de Barcelona, que té un nom, es diu la Terrassa de les Indianes. Les indianes eren uns teixits estampats catalans que van tenir gran importància comercial a final del segle XIX, que és quan es va construir aquest edifici, que era el Magatzem General de Comerç. I bueno, en aquest edifici ara hi ha el Museu d'Història de Catalunya i a dalt de tot el restaurant 1881.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Escolta, sí. I què s'hi menja aquí? Quin tipus de cuina s'hi fa?
Doncs mira, tot i que el Sagardi, que és el grup que gestiona el restaurant, són especialistes en cuina basca, en aquí, com que estem en el Museu d'Història de Catalunya, fan també cuina catalana, tenen coses de la cuina catalana. Per exemple, bunyols de bacallà, navalles del Delta de l'Ebre, gamba vermella de Palamós, peix fregit de la Llotja de la Barceloneta. I amb el tema aquest de treballar amb el peix de la Llotja, vaig menjar un calamar de Llotja fresc del dia, fet a la graella, a la brasa, amb aquest toc fumat, d'arribat llescadet, i a Pep, amarat d'una salsa de suc de carn amb oli, una mena de vinagreta tallada de gust intens a carn, estava tan bona la salsa com el calamar.
Quin mar i muntanya, eh? Allò, calamar sí. amb suc de rostit, no?
Sí, amb suc de rostit, espectacular. Després vam menjar també un ajo blanco amb cecina i raïm. Em va agradar molt perquè, mira, ara que les temperatures són com són, estava perfecta perquè no estava molt fred i llavors podies notaves els sabors, però estava fresquet. Molt bé, em va agradar aquest control de servir la temperatura. Anem als arrossos. Vaig demanar un arròs de gamba vermella. Ells en tenen 5 d'arrossos, tots fets amb arrossos cultivats a l'illa de Buda, al delta de l'Ebre, segons si és cremós o tipus paella, és varietat bomba o marisma. Jo vaig demanar el de gamba vermella, però tenen també un arròs brut de calamar, un arròs del senyoret, un arròs de verdures o un arròs de llamàntol. Em va agradar molt el punt de cocció de l'arròs, estava perfecte i era d'una intensitat sensacional. I si entrem a la brasa, que diguéssim seria la gran especialitat de la casa, pots demanar un turbot, una escòrpora... També és veritat que els peixos van canviant. En funció del que s'hagi pescat, els van canviant, els fan a la graella i te'ls desespinen, que això m'agrada molt, al costat de la taula. Porten una taula auxiliar, un gueridon, i a la teva vista doncs, van desespinant i te'l van posant en un platet, i és un espectacle, una litúrgia molt divertida. I l'altre gran hit són les mitjanes. Mitjanes de vaca, fetes a la graella, aquesta graella basca que poden variar l'alçada perquè la intensitat sigui major o menor en funció del punt que el cuiner consideri que se li ha d'acabar de donar el tall. I si no esteu a la terrassa i heu agafat a l'interior, tenen la graella a la vista. Aleshores, pots veure l'equip treballar, que també és xulo. Però jo personalment agraeixo molt les vistes d'aquesta terrassa.
Clar, hi ha una cosa que no pot faltar, que són les postres.
Doncs sí, mira, un pastís fantàstic de formatge d'ovella, també ha servit molt bé de temperatura, perquè no estava molt fred, aleshores aprecies molt bé els sabors i els aromes. Té una textura un puntet rústica, fantàstica, i pels amants del babal rom, sempre presents els amants del babal rom, perquè jo sóc un babal rom clàssic, amb una canel perfecta de nata, i a l'estil dels indians, per homenatjar els indians, ells hi posen una miqueta de pinya.
Que bo, que bo. Bé, bé, bé. Bé, sí. Sempre hi ha aquelles cucades d'ullet que un pot tenir, no? Aquells despistes que una vegada també es comenta, no?
Allò... Clar, a mi m'agrada que fan aquesta referència sovint a coses indianes, a aquest passat històric que tenim al país. Ells han sabut integrar bé dintre d'aquesta cuina i, a més, aquesta terrassa doncs, també fan còctels, tenen sessions de DJ amb una música controladeta de volum. La veritat és que és un restaurant molt agradable.
Clar, i sobretot això que dius tu, el fet de poder menjar aquí amb aquesta alçada, no? Aquí al costat del mar i estàs al mig de Barcelona, no?
Mira, jo des de la meva posició ja veia la Barceloneta, el Pont del Rellotge, l'Hotel Vela, gran part del port i fins a Montjuïc. I la persona que m'acompanyava veia de Montjuïc, la part de la Ciutat Vella de Barcelona, la posta de sol, perquè clar, ara a l'estiu que el sol es pon més tard, està sopant i es pon el sol. I aleshores, la veritat és que les vistes són de les millors de Barcelona per anar a sopar o a dinar, la veritat.
Doncs entra a la Gui Virgínies de la Cuina, d'aquí de la Fonda de Catalunya Ràdio, el restaurant 1881 del grup Sagardi, de la plaça Pau Vila, número 3 d'aquí de Barcelona. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres, una abraçada gran.
Que vagi molt bé.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
Un
un arriba a un restaurant, i avui en dia tenim moltes etiquetes als restaurants, no? Restaurants de cuina tradicional i popular, restaurants de cuina d'avantguarda, bars, pizzeries, etc, 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 i és que no pararíem. Hi ha una paraula que l'utilitzem molt i que, de fet, ara ja s'ha transformat com una mena de marca, i exactament no sabem ben bé el que vol dir. La paraula bistro, bistrot, no? Que si busqueu el diccionari trobareu allò de petit restaurant popular d'estil francès. Però jo crec que aquest final de la frase, d'estil francès, crec que avui en dia ja l'ha perdut, perquè bistro s'ha internacionalitzat de tal manera que avui en dia gairebé sembla que l'utilitzem com per un restaurant d'aquells amb els que s'hi fa un tipus de cuina divertida, ràpida, popular, però ja no només francesa, sinó de qualsevol part del món. I avui hem vingut a veure a un bon amic del programa, una d'aquelles persones que quan parla sempre te les deixa anar, aquelles paraules, aquelles frases, aquells pous de saviesa que tenim aquí a casa nostra. Fa un parell de temporades vam anar al primer restaurant, el restaurant Mare, aquí a Sant Just d'Esvern, el restaurant de la Bonaigua. Us en recordeu d'aquell noi que era futbolista i que es va transformar en cuiner? Doncs ara, ara, fa molt poquet, ha obert aquí a les Corts un restaurant. A veure si el trobo. Ah, sí, mira, ja ho veig. Can Gal. Obro la porta i ja me'l trobo aquí, com sempre, cuinant. Víctor Pardo, molt bon dia.
Pep, cada dia estàs més guapo.
Sí, exacte, no? Escolta'm, si tu ets aquí, qui hi ha la Bonaigua, ara?
A tota la família i tot l'equip. Tinc un equipatge.
Clar, de fet, això és el que
no guanyem tracta, no? Champions, però tinc un equipàs.
Bueno, això no en parlem aquest
millor,
any. Que
millor.
Han vingut els de Can Barça a dinar aquest any a la Bonaigua? Han vingut sovint,
sí,
o no?
Sí.
Pues
sí,
no
però
sé què celebràvem, no?
Bueno, però fa poc va vindre el millor entrenador del món, que era Pep Guardiola.
Ah, ah. Clar, però aquest ja
però
no és
del
Barça,
Barça,
eh? Clar, això com ho fem, això? Tu no hi tens mà, tu que tens tanta gent allà
no.
Del Barça?
Jo no tinc mà, no puc dir res ni puc fer res. Només puc donar de menjar.
Bueno, que hi ha doncs molta felicitat, eh?
Exacte.
Escolta, a la Bonaigua vam parlar de molt de peix i tot això, però tu ets una persona d'aquelles que tens a la cuina, diguem-ne, a l'ADN, la cuina tradicional, la cuina popular, i ara has vingut aquí a les Corts, no? Què és això de Can Nogal?
Bueno, va sorgir una oportunitat molt xula, molt divertida, i la veritat que em va fer molta il·lusió formar part d'aquest projecte de muntar. Tu has dit un bistró, jo li dic també com una masia moderna, on pots menjar com a tapes o pots menjar com una masia, uns cargols, uns peus de porc, però d'una manera divertida.
Clar, és que ara ja, diguem-ne, si mira, moltes vegades parlem de la cuina catalana. Parlem de si la cuina catalana està passada de moda, parlem de si la cuina catalana, ara que el 2025, i ho anem repetint aquí a la fonda perquè sembla que no, però d'aquí a uns mesos estarem al 2025 i començarem a veure coses de cuina catalana i la gent dirà, no, a la fonda ja ho hem explicat, que el 2025... Catalunya és regió mundial de la gastronomia, no? I moltes vegades parlem de si la cuina catalana es pot rejuvenir. I veig que aquí a casa teva el que feu és precisament això, no? Una mica, diguem-ne, donar-li una mica de rock and roll a la cuina catalana.
Bueno, sí, modernitat, ja sigui on el producte o en l'emplatat o en juntar coses que... Mira, vols provar aquesta ensaladilla que estic fent?
A veure.
Mira,
a veure.
És una ensaladilla de tota la vida, amb tonyina, i normalment tothom li fot un ou dur. Nosaltres li fotem ou fregit.
A veure. Ostres, tu. Oh, ostres. Perdoneu, però és que, clar, arribo aquí, sort que tinc el micro aquí al costat. És molt bona aquesta ensaladilla.
Gràcies.
Però, a veure, explica'm el secret d'aquesta ensaladilla, que crec que estic davant d'una de les millors ensaladilles que m'he menjat els últims 20 anys.
Jo li dic l'ensaladilla con puntilla. Per què? Perquè porta huevo con
puntilla. No?
Exacte.
Però a veure, ja, explica'm-ho, perquè això és una ensaladilla molt cremoseta. Com ho fas, això? Tu ho ves fent perquè jo...
Tu menja. No, sí. Res, bullim la patata, bullim la pastanaga, bullim la ceba, i després ho pelem tot i matxaquem amb maonesa. Maonesa feta a casa, i després acabem amb una miqueta de l'oli d'una bona tonyina en llauna, i ja està, no té més misteri. Sal, pebre...
Bullim la ceba?
Sí.
Bullim la ceba, bullim la patata i bullim la pastanaga,
sí,
eh?
Sí.
Ho he entès bé?
Sí, sí.
Ja veig que pèsols no n'hi ha, no?
No. Hòstia. I olives tampoc perquè no m'agraden.
Com?
Les
no t'agraden les olives?
No, no puc menjar olives.
Oi, tu, que bo. Escolta, és molt important tot això, perquè clar, tu ara dius, bullim la patata, bé, però la patata la bullim sencera o ja tallada d'aus?
Sencera.
I llavors ja la peles... Perquè
després la matxaques amb la maonesa i et queda una ensaladilla cremosa. No és la típica amb els deuets de patata, deuets de pastanaga, tot igual. No? És avorrit, això.
Clar, de fet, has fet d'un plat que és molt banal, no? I senzill, humil, un plat fantàstic, perquè, a més, aquí amb l'ou ferrat, clar, a veure, no et preguntaré a on compres els ous, però aquests tous, aquest rovell que deixes anar aquí al mig, diguem-ne, d'aquesta ensaladilla, que el rovell d'ou de l'ou ferrat està calentet, que l'ensaladilla està no freda de nevera, sinó a temperatura ambient, fet, evidentment, amb la maioneseta tal i com marca la normativa. Ah, és que això és un...
Els ous són ecològics, això segur.
És molt bo, això, eh?
Gràcies.
Hosti, tu. Clar, ara aquí tenim un problema, perquè acabem d'arribar, fa 10 minuts que estem aquí, i em fas estar aquesta ensaladilla, no sé si acabarem tastant cada 5 minuts un plat
el
i d'això.
El que vulguis.
Clar, aquí dèiem això del rejuveniment de la cuina catalana. Tu com creus que ha de canviar la cuina catalana perquè sigui una cuina que sigui extrapolable a altres països del món? Com creus que... ho hem de fer-ho per poder obrir restaurants. Per exemple, no sé, aquí on estem ara, a Canugal, creus que això és exportable a França, a Itàlia, a Suïssa, a Japó, no? A París, no sé.
Home, jo crec que sí, perquè de fet cada cop que venen turistes aquí busquen, a part del paisatge, busquen la gastronomia, no? Perquè som una de les millors gastronomies que hi ha. El que passa que crec que no en sabem vendre com els italians, per exemple. Que tu vas a qualsevol país del món i hi ha la pizza, hi ha la pasta, hi ha el formatge, la mozzarella... tu, per exemple, jo aquí, en aquesta carta, intento potenciar els productes d'aquí de Catalunya. Per exemple, el biquini que faig, que l'està fent ara aquí a l'Adri, el fem amb un formatge que es diu el Pilós, que és de Ripoll.
Home, sí, 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 tant. D'una cooperativa molt xula, el Pilós.
Exacte.
Sí, sí, sí. Clar, un biquini, clar, però un biquini amb identitat, no?
Exacte, coses amb identitat, però sempre nosaltres anem a, doncs, als formatges, perquè estan molt bons. Me'n vaig a una escamorza, a fumicata o una mozzarella, perquè ven moltíssim. Això és el que ens falta a nosaltres, a Catalunya, i... però bueno, no sé la fórmula, quina seria.
Escolta, i tu com ho fas? Perquè, clar, una cosa és, diguem-ne, a la bona aigua, que ja saps molt clar que ja te'n vas cap al ram del peix, no?
Aquí, i dels arrossos, sí.
Clar, i dels arrossos, i aquí obres una miqueta el ventall i te'n vas cap a una cuina, diguem-ne, més oberta, una cuina més de compartir, no?
Sí.
Però una cuina també molt reposada. Aquests guisats que estic veient per aquí, no els has començat a fer avui, aquests ja
no.
Porten un parell de dies...
Ja
suposo un repòs, no?
Els cargols que fem, que els fem guisats amb tomàquet, amb botifarra al perol de Cal Rovira, això porta feina. La galta de tonyina també porta feina. És com un guisat d'una galta de vedella, però en comptes de vedella utilitzem una tonyina bluefin d'aquestes bones, que una carrillera, una galta d'aquestes són grans. Són cosetes diferents, però són coses que porten temps i...
Clar, escolta'm, una galta d'aquestes de tonyina ha de coure tant... com una galta de vedella.
3-4 horetes.
Déu-n'hi-do,
sí.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Aquí hi ha xitxa.
Sí.
Escolta, estem a l'estiu. Tu m'agradaria parlar una miqueta d'aquesta cuina catalana estiuenca, aquesta cuina catalana, que moltes vegades, de fet, t'ho haig de dir. Ara, aquí a Canugal, no crec que hi tingueu escollir carrandolla, però, en canvi, te'n vas a molts restaurants japonesos i avui, en ple estiu, amb aquesta calor que està fent, pots menjar un ramen. Llavors, a vegades això no s'entén, no?
Jo no me'l foto, un ramen, a l'estiu.
L'has de colar i deixar refredar amb uns glaçons,
no? Jo
no
puc. Jo em foto una esqueixada, no? Plat català, plat fresquet, no?
Clar. Escolta'm, quins són els plats, diguem-ne, que tu t'emocionen d'aquesta cuina catalana estiuenca? Com ara deies, l'esqueixada, acabem de tastar aquesta ensaladilla fantàstica. Però, clar, per altra banda, també veig aquí aquests guisadets, que els guisadets, a veure, si hi ha una cosa que avui en dia molts cuiners treballeu, és que el netegeu molt, diguem-ne, d'aquests greixos gratuïts, no?, que a molts plats de cuina tradicional els veus a la banda de dalt, aquests greixos i així, que abans els deixaves, no?, i que tenen unes certes digestions, i avui en dia veig aquí aquestes mandonguilles que tens aquí, jo no sé què tenen, però fan una flaire fantàstica.
Bueno, a veure, tu ho has dit, ara surten els plats molt polits, molt nets de greix, però jo, per mi, plats estiuencs és una bona anxova neta com les que netegem aquí, amb pa amb tomàquet, uns seitons amb vinagre, una bona amanideta fresca de tomàquet.
Te'ls fas tu, te'ls tens amb vinagre?
Sí.
Com que te'ls fas? Va, explica'ns-los aquí a la fonda.
Bueno, primer ha de ser un bon seitó, el deixem amb vinagre, el temps ara no el sé, depèn del tamany.
Clar, també hi ha una cosa important, depèn del vinagre, no sé si sempre utilitzes el mateix vinagre o no, però clar, hi ha vinagres d'aquests agredolços que són molt aromàtics,
sí,
i això.
Sí, no. Nosaltres sempre utilitzem el mateix, i després el deixem en oli i el posem en papallona.
Ah, punyetero. I la julivert també o no?
No.
No, perquè no n'hi veig aquí,
no.
Eh?
No. Vull que només no... pebre i oli per acabar.
Escolta,
I una miqueta de ratlladura de llima.
De llima, no de llimona.
No, de llima.
Escolta, i per què llima?
Perquè m'agrada molt, més sí. Cítric.
És més floral, no, la
sí.
Llima? Que
m'agrada molt més.
Escolta, i les amanides? A veure, les amanides d'estiu. Una de les coses que, per exemple, trobes avui en dia a molts restaurants, i tenim una gran sort perquè dius, ostres, és una verdura que s'ha posat molt de moda, que tothom la té, i sobretot ara a l'estiu, que és la tomata, no? El tomàquet que dieu vosaltres. La tomata don moltes alegries. És molt versàtil, la tomata.
Es ven molt bé. La paraula és que es ven molt bé.
El que passa que...
Tu poses, per exemple, una amanida de verdures...
Clar.
Però verdures bones no es ven tant.
En canvi, dius...
En canvi, amanida, poses tomàquet amb un formatget, amb una... No sé, amb un ratget d'oli, unes herbes aromàtiques, i la vens tota.
Clar, escolta, estic veient aquí una cosa important, i això també passa molt, que abans deies... clar, per cert, t'ho volia preguntar abans i no ho he fet. Què vol dir Canugal?
Canugal, el restaurant que hi havia abans, perquè això abans era un restaurant, es deia Lagunac. I amb els socis vam pensar, bueno, quan pensàvem com feia, quin nom posàvem i tal, vam dir, escolta, per què no li donem la volta al nom? I és com una masia. Aquí les masies, què es diu? Can, no?
Can. Doncs,
Can Ugal.
Clar, Can Ugal de Lagunac, clar.
Exacte, ja està. Hosti, no té tant de misteri.
No, jo ara pensava que m'explicaries aquí una història.
No, les coses són més senzilles.
Escolta'm, una de les coses que veig aquí, que a més això agrada molt a la gent, està molt de moda, és el tema també de les carns madurades, no? Els xuletons i tot això.
Sí.
Clar, això tira molt a l'estiu, no?
Perquè una xuleta en una taula fa xerinola, fa goig, fa aquestes paraules que diu regocijo, eh? Tu poses una xuleta amb patates fregides i se t'omple la taula. I et demana un bon vi, et demana... Compartir.
Et demana compartir, no?
Que és l'important, compartir.
Clar, que de fet això de compartir, avui en dia jo crec que ens agrada molt, no? No sé si tu diguem que també corres molt i que voltes la Seca, la Meca i la Vall d'Andorra, hi ha molts restaurants amb menús degustació de 10, de 12, de 15, de 20 plats, però hi ha aquest format, diguem-ne, a la restauració que s'ha posat de moda els últims anys, que és allò de compartir, de posar-ho tot al mig de la taula, que això més enllà, diguem-ne, que a la gent ens agradi, perquè així podem tastar molts plats diferents, això als restaurants, a la cuina també es nota que va molt bé, perquè clar, no és el mateix treure 10 plats en una taula de 10, que això li diem travesses, no? Que quan els cuiners o les cuineres veieu les travesses que a vegades us envieu una taula, en canvi això de compartir fa que la gent, doncs, sí, a la cuina es treballa molt més relaxadament, també surten més bé les coses.
Molt més, perquè fas els teus passes com vols, però sí que és veritat que això passa sobretot aquí, a Catalunya, les tapes, anar a fer unes tapetes, és això, és compartir, i és igual com vagi l'ordre, segons quines coses, eh? Però, per exemple, tu saps que la meva dona és italiana i sempre anem a Itàlia. Allà, compartir poquet, és a dir, allà estan l'antipasti, primers, els segons... Però cadascú té el seu.
Ah, sí?
Sí, sí.
Ah, no. Jo els antipasti els feia servir com d'allò
bueno,
de compartir.
Bueno, pots picar alguna croqueta, algun bunyol i tal... Però allà, si tu agafes el seu plat, et mira malament, eh?
Ah, sí?
Sí.
Hosti, tu, això jo veus... No,
és veritat, eh?
No ho sabia, això.
Aquí, si tu demanes cargols a la llauna, doncs em fotré jo mitja llauna teva. Tu vas allà, el meu sogre es demana una pasta, li agafo amb la forquilla, em mira amb una cara que diu, bueno, perdona. No t'agafo més.
Clar, home, és que, a més, com es diu el teu sogre?
Pipo.
Pipo, home.
Giuseppe.
Ah, Giuseppe. Home, mira, veus, m'agrada. Clar, Pep Pipo, que està bé. Sí. Allò, senyor Pipo, no?
Sí, senyore Pipo. Mi pare era carnisser, el meu sogre. Bueno, és carnisser. Clar. I la primera vegada que em va... Això no, bueno, no sé per què t'ho explico, però la primera vegada que em va conèixer em va dir te llevo al matadero. I em va portar a matar una vaca.
A l'escorxador, no?
Espectacular.
Hosti, tu, la mare que... Avui som aquí en un restaurant que fa molt poquet acabo d'obrir i és que hi hem vingut perquè volem parlar d'aquesta cuina catalana desenfadada, d'aquesta cuina catalana per descobrir, per compartir, amb plats de tota la vida, però molt ben fets, com aquesta ensaladilla que acabem de tastar. Recordeu-vos-en, els que arribeu tard avui a la fonda, patata bullida, ceba bullida i pastanaga, una bona maionesa, una bona tonyina i al damunt un bon ou ferrat ecològic, gustós i, bueno, Déu-n'hi-do. Escolta'm, hi ha molts plats com aquests. Quin altres tenim per aquí que ens aportin, diguem-ne, que siguin molt ràpids? Clar, jo no sé si també...
Bueno, exemple... ràpid de què?
Clar, és veritat, ràpid de menjar.
És una mica relatiu, eh?
L'ensaladilla perquè... ràpid de fer no és.
No.
La bona ensaladilla.
Per exemple, ràpid de fer són la terrina que tenim de peus de porc, però no ràpida de fer.
Clar,
o sigui,
clar,
és ràpida de fer si tens la mise en place preparada. Però...
Clar, de fet, una bona terrina de peus de porc és una manera de menjar peus de porc a l'estiu que és fantàstica.
Molt bé. Però no? Nosaltres la fem calenta, eh?
Sí.
Marcadeta, cruixent.
Ah, bueno, clar, però amb salseta o sense?
Demi-glace.
Allò, però clar, no és el
una
mateix.
Una reducció de carn, de porc i de vedella.
Clar, ben d'això, no?
Tres dies, sí.
Escolta, i els peixos a l'estiu, quins són els que es poden gastar més bé? Perquè, clar, el peix blau està molt bé a l'estiu, no? És quan està més ple de greix i tot això, però a tu ets un mestre parrilla, que diuen, un mestre greller.
Bueno, mestre, no sé. Que m'agrada fer el peix, sí, i bé, també. Que m'agrada fer-lo, que surti és una altra cosa. Però m'agrada molt, per exemple, l'escòrpora.
Home, l'escòrpora, doncs sí.
La brasa talladeta, eh? Espectacular.
Les gambes, també.
Bueno, gamba és el pecato di cardenale.
Sí, exacte.
El cap de la gamba.
El cap de la gamba. Uf. Mira, ja en parlarem d'això. Vale. Escolta'm una cosa, no sé, sorells, per exemple. Hi ha molts peixos que no són gaire coneguts i, en canvi, ens donen grans alegries.
Un bon saïtó.
Saïtó, fantàstic.
Un bon saïtó fregit.
Clar, s'han posat molt de moda a la cuina els rogers, eh? Sobretot, diguem-ne, perquè, clar, el roger és una peça petiteta, maca, que pots posar en un menú
està
degustació.
Molt està molt bo.
Sí,
és molt car, però està molt bo.
Car, bueno, clar. Però, clar, tu, per exemple, un roger, com t'agrada fer-lo?
Fregit.
Així, tal qual?
Fregit i també, a vegades, marcadet a la paella, volta i volta, sal maldon, oli i fora.
Clar, això de les sals aquestes amb escames, al final sempre
poseu, eh? Per mi és molt important, eh?
Clar, i el que és important fregir amb un bon oli.
Això sempre.
Perquè, clar, aquí, sobretot ara a l'estiu també, que s'ha de vigilar molt, ja veig que aquesta ensaladilla, ja veig que la maionesa, escolta'm, fantàstica, eh? feta al moment. Jo ara, clar, deia això de que estigui a temperatura ambient, la maionesa estava a la nevera, però l'has barrejat aquí en un momentet, l'ensaladilla que no li ha tocat el fred de nevera, perquè, clar, la textura de la patata ja és diferent, eh? Quan toca la nevera.
Exacte.
Per tant, això vol dir que feu ensaladilla dues vegades per dia, al migdia i al vespre.
Sí, 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 totalment.
Això no ho fa tothom.
A part que és que es gasta, o sigui, és un plat que es gasta per servir i a lo millor una tirada, per servir de migdia.
Clar, jo suposo que el que ve a dinar a vegades a les 3 ja dius, noi, l'ensaladilla s'ha acabat.
Alto, no? Ensaladilla.
Alto ensaladilla. Ui, senyor. Pam, 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 pam. Avui parlem de cuina estiuenca, de cuina catalana estiuenca, amb un mestre de la cuina, un mestre del peix, un mestre de les garelles, amb en Víctor Pardo, que també de postres en sap un niu. I és que avui en dia jo crec que si haguéssim de fer un, podríem dir allò, un top 10 dels postres que es demanen més als restaurants, crec que també en parlaries de plats que s'han postres, que s'han tornat a posar de moda, que s'han reivindicat, però que són una delícia. Com, per exemple, el flam, no?
El flam, molt bé.
El flam que fas, Víctor, escolta'm...
La veritat que és un dels que més surt.
Qui és el secret del teu flam?
Doncs mira, el flam triguem a fer-lo 3 dies.
Va, ara, sí, home.
Sí, perquè...
A veure, aquí a la fonda... Espera, això hem de... Perquè aquí a la fonda hem tingut un cuiner de Puigcerdà que per fer un flam utilitza 12 tipus d'ous diferents.
Bueno, jo no tant.
I ara tu em dius que per fer el teu flam utilitzes 3 dies.
Però els ous són iguals.
Sí? Sí. Bueno, clar, però no és el mateix un ou d'oca a la primavera que un ou de pollastre.
Jo no sóc tan expert en ous, però...
A veure, però tardes 3 dies a fer el flam.
El què, perdó?
Dic, tardes 3 dies a fer el flam.
3 dies, sí.
A veure, explica'm, què fas el dia 1?
Bueno, el dia 1 juntem tots els ingredients, el rovell de l'ou, amb la nata, la vainilla, el sucre, etc, i que reposi. Una nit.
Però aquí, anem abans. Aquí ja no em dius ous, només em dius rovell d'ou.
Sí.
No em dius llet, em dius nata.
Nata, queda més cremós.
Clar, la vainilla...
Vainilla bourbon.
Vainilla d'aquella de bourbon, d'aquesta,
la meitat,
de la vaina.
Exacte.
No vainillina, aquell sucre blanquet que té aroma, no.
Vainilla bona.
Rovells d'ou, nata, vainilla, i què més?
Rovell d'ou, nata, vainilla, i què més em deixo?
I temps.
I temps. Ja està una nit. I el dia següent ho posem a les flaneres, ho fem al vapor, i aleshores el dia següent ha de reposar. És a dir, el tercer dia és quan es pot consumir.
Sí, no te'l pots menjar el mateix dia, aquest
flam. I el segon dia, per fer la nata, que fem una chantilly francesa, que això és una recepta que em va donar l'equip del gran Romain Fornells, també ha d'estar reposant tota la nit envasada al buit la nata amb la vainilla. I el dia següent, a la quiche, muntar-la a poc.
O sigui, la chantilly, per la gent que ens està escoltant ara, és una nata muntada.
Nata amb vainilla.
Clar, però no és el mateix agafar qualsevol nata i posar-la allà a muntar, vinga, que clar, que ho facis allò amb
queda
una nata...
Queda molt més cremosa, més...
Exacte, amb la vainilla, que dius, tu deies, fet el buit, que ha deixat anar tot el perfum d'aquestes puntetes negres allà.
Exacte.
Hi ha una cosa que no t'has explicat. Has dit, molt bé, el fem al vapor, sí, vale, molt bé, però a quina temperatura?
T'ho dic.
Sí, home, perquè aquí ens està escoltant molta gent.
170, no passa res. 170, poses aigua, ho tapes amb paper de plata i ja està.
A la part de dalt i vinga, que no hi hagi l'aigua que...
45 minuts i després l'has de deixar 15 minuts tapat perquè s'acabi de coure i quedi cremós. I després a la nevera.
Escolta, i quins postres més tenim per aquí?
Després
a veure.
Tenim el pastís de gianduia, que està molt de moda, i bueno, jo a la Boneva tinc el pastís de formatge, que no l'he tret ni el trauré, i aquí fem el pastís de gianduia, que és la xocolata que està amb avellanes.
Amb avellanes, no? Clar, és curiós perquè és un pastís de formatge, però que hi poses guianduja, que és aquesta barreja entre la xocolata i les avellanes torrades.
Exacte, no? Com el Kinder Bueno.
Exacte, sí, de fet està bé, és veritat.
Després tenim el pa amb oli, xocolata i sal.
Ah, bé.
Fem una ganache de xocolata amb torradetes, un bon oli i una bona sal.
Escolta'm, la ganache, perquè avui tu aquí has vingut a fer de profe de cuina. Jo la veig aquí, la ganache, però com es fa una bona ganache?
Bueno, poses un bon xocolata, poses a bullir la nata...
Parts iguals?
No, les parts ara les tinc apuntades, però no te les diré.
Home... Ja us ho dic jo. La mateixa quantitat de nata que de xocolata. Si poseu
però dius en compte amb el greix de...
Clar, és el que anava a dir, no? Ara veus aquí com ens entenem? Clar, tot depèn del tipus de xocolata que hi posem de cobertura, que tindrà més greix o menys greix.
Jo compro la Valrhona, que és molt bona.
Clar,
això ho puc dir i orgullós.
Home, a veure, de marques avui en dia n'hi ha moltes, de molt bones.
Està molt bona, aquesta. Em surt molt bé.
Clar, per cert, mira, ara que dius això, aquí al costat, a l'Hospitalet, en tens una de xocolata, que és fantàstica, que és boníssima. Ja després t'ho explico, perquè aquí no fem tantes publicitats, que d'això. Clar. Escolta'm, postres més que s'ha posat de moda.
Tenim el...
Hi ha un postre que s'ha posat molt de moda.
La rosta de Santa Teresa.
Les dir rosta, a mi, si jo li dic torradetes.
Ja, però jo l'altre dia ho vaig buscar i també es diu rostes.
Rosta, que maco.
Rostes de Santa Teresa.
En què el fas, amb brioix o amb què?
Amb brioix, pa de brioix.
Pa de brioix
i li posem una quenel d'un gelat de crema catalana.
La rosta, a veure, el brioix, allà amb la llet calenteta infusionada, tu amb què l'infusiones?
Tota la nit, canyella, pell de taronja, pell de llimona, una miqueta de sucre, que infusioni bé... que es remulli bé i el dia següent les marquem amb mantega.
Les amarguem amb mantega, així pim-pam. Te'n dones compte que avui estem fent com un simpòsium de cuina catalana estiuenca en forma de receptari, mentre tinc aquí el bol d'ensaladilla, que no m'has deixat acabar de menjar-me'l, que m'estic fent la boca aigua, saps? Però clar, és així. Clar, escolta'm, les torreses Santa Teresa o la rossa Santa Teresa, també, avui en dia s'han posat molt de moda els restaurants.
Fixa si s'ha posat de moda, que estem a l'estiu, i encara les tenim.
Clar, i segueixen menjant.
I no són d'estiu, però bueno, és un postre que es ven.
Clar, que es ven moltíssim. Es ven. Escolta'm, i què més? Va, a l'últim postre.
Tenim una crema de llimona, com la crema que s'utilitza per fer un lemon pie, amb un crumble i fruits vermells. Com cirera, mores...
Clar, escolta'm, això de les cremes funciona molt bé, perquè hi ha aquesta punta d'acidesa, la fruita vermella també és una cosa que, a més de saludable, és molt bona, és molt gustosa. Per tant, són, diguem-ne, allò són el top 5, no? Són aquells postres que no passen mai de moda i que, a més, són els més demanats.
I et dona molta versatilitat. Pots fer amb xocolata, pots fer amb llimona, pots fer amb fruits...
Escolta, mira, vull fer una cosa. Ara que deies que m'has dit no sé què d'un cap d'una gamba, sí. Sembla fer el bocato di cardinale, el nostre consultori?
Perfecte.
Sí?
Vinga.
Doncs va, fem-ho.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
I avui, la primera vegada que fem el bocato di cardinale, mentre faig preguntes i em menjo l'ensaladilla d'en Víctor Pardo. Víctor, per esmorzar, dolç o salat?
Salat, ous ferrats.
Ous bons. Si són aquests, que em menjo jo, boníssims. Del mar, què és el que t'agrada més veure?
Cap de la gamba.
El cap de la gamba. I de la terra?
De la terra, un bon filet.
Un bon filet. Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Una sopa.
Una sopa de què?
De brou.
De brou. Quin és el teu bocato di cardinale, aquella mossegada que et fa veure les estrelles?
El rovell de l'ou.
Hosti, tu. Un vici culinari que ens puguis explicar?
Los donetes.
En sèrio?
No, perdona. Els palitos amb la Nutella.
Ah, aquells...
Arribo per la tarda amb una gana i vinga, va... No, bueno.
Això no anem bé, eh? Quin utensili de la cuina no pots estar sense ell?
Un ganivet.
Un sabor o aroma de la teva infància?
La beixamel, els canelons.
Ai, que bé.
De la iaia.
Hi ha algun producte que no suportis?
Les olives.
Les olives, que ja ens ho has dit abans a l'entrevista. Escolta'm, el dia de festa vas a dinar a...
A l'últim que he anat, al Xunca.
Bé, no?
Molt bé.
Molt bé, molt bé. La truita de patata, amb ceba o sense?
Amb ceba.
Amb ceba. I l'últim, acaba la frase. Un bon tall de pernil salat amb...
Un bon cava o corpinat.
Bé, així m'agrada. Escolta, Víctor Pardo, t'agraïm moltíssim que ens hagis obert avui les portes de Can Ugal per parlar de la cuina catalana estiuenca i, sobretot, per deixar-nos tastar aquesta ensaladilla, que és una delícia. Tornarem.
Gràcies a vosaltres per vindre.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès, salat a mà, peça a peça i assecat sense pressa, com es feia abans a les masies de pagès. El pernil de Can Mateu està elaborat amb pernils de races seleccionades d'origen 100% català i compta amb el segell de Girona Excel·lent. I ara te'l portem a casa. Compra'l al nostre web pernilscanmateu.com.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I des del Sallarrim, a Rabós d'Empordà, històries i reflexions d'un vinyetaire lliure. Per Jordi Esteve.
He tingut la sort de conèixer els últims avis de l'Albera, la darrera gent autèntica, de vida modesta, nascuts a la postguerra. Parlo amb ells i escolto una paraula nova a cada conversa, una anècdota. Aquí a l'Albera hi ha una manera de fer, de parlar, de seure, de viure, de cuinar, d'esmorzar, que de mica en mica va marxant. En Pep de la Plaça, amb la seva memòria prodigiosa, ja arranca i m'explica. Saps què li deia en Jan Flaquer al seu pare? cago en Déu, pare, avui ja xerreu massa, ja heu anat a la bota. El pare responia, tu lo que ets un malparit, què vols, que cuidi la vinya i begui aigua? El consum de vi aquí a la zona eren de 2 litres per persona i dia, un vi que donava energia combustible i permetia suportar la duresa de les feines al camp. Aquí es bevia molt de rosat, també negre. A cada casa hi havia un bot de vi dolç de garnatxa, una de més petita de ranci sec, que és el primer que es va assecar. Hem deixat assecar les botes, hem deixat assecar la informació que durant tants anys s'havia mantingut a les mirades, els gestos de la gent antiga de l'Albera.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una frase de David Mazar que diu: la cuina és el cor de cada casa, en la seva major part. Aboca records de la seva història familiar. I és ben veritat, i això és el que volem aquí a la Fonda, que cada dia sigui un record d'un gust, d'un sabor, d'un lloc, d'una persona, d'un plat. Adéu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away, surrender, surrender.
Put your hands up. Put your hands up.